Uns dies va fer una entrevista on deia que estava com un brau, com un toro, doncs bé, que estava molt fort i preparat, doncs realment és a la recta final d'aquesta recuperació i ha deixat tota la feina, bé, tota no, però ha deixat la feina només exclusiva de gimnàs i de fisio, ara l'està compaginant amb el treball de gespa, l'hem vist fer curses molt intenses i això, pel que ens diuen, és que ja està molt bé, es cursa una mica els terminis, tampoc gaire més, però vaja, tant que des del vestidor ja diuen que el desembre jugarà, o sigui, que estarà per jugar. A partir d'aquí ja veurem si el treu o no, però vaja, que podria ja jugar algun partit, i si mirem calendaris, doncs clar, si anem a la primera setmana de desembre, estem parlant dels partits de Mallorca i Betis fora de casa. Si anéssim a la segona seria el Borussia Dortmund al camp del Borussia, que és difícil, i després ja seria a casa un partit amb el Leganés, que també són d'aquests partits que a priori doncs semblen bastant adients per el retorn d'un jugador que hagi estat lesionat. Totalment. I després ja tindríem el de l'Atlètic de Madrid, vull dir que no n'hi ha gaires, no?, on vegis que hi ha un forat perquè comença a tenir minuts, però la bona notícia és que Araujo tornarà. A partir d'aquí veurem com s'adapta, que és una de les incògnites que tenim molts, no?, de veure com s'adapta en aquest nou sistema de Flick, tot i que ens asseguren que ell, tot i que no s'està entrenant encara amb el grup, ho farà segurament després de l'aturada o en breu ho ha de fer ja per tornar al desembre, sí que està treballant amb Flick aquest tema del fora de joc amb vídeos, com amb la resta de centrals i la resta de defenses quan ho treballen. Vull dir, ell també assisteix a aquestes classes de vídeos. Per tant, això com a mínim, la part teòrica la tindrà, li faltarà la pràctica.
Doncs perfecte, perquè ja arribarem al debat de si ha de ser o no titular, que tal com està en cobert Íñigo Martínez no sembla fàcil, però és evident que tenir Araujo a la recambra, tenir Eric García, que tinc entès que també torna després de l'aturada, és evident que és una bona notícia, tan carregat com vindrà el calendari. Laia, molt xulo el quadre, m'agrada molt.
És del Brasil, de quan... del Mundial del Brasil. Saps aquells que hi havia a Rio de Janeiro? Hi havia molts artistes al carrer,
sí,
que pintaven quadres.
Hauria dit que era de Salvador de Bahia, que allà a Bahia hi ha un barri que tenen totes les cases pintades de colors, ara no me'n recordo com es deia.
Faig aquí un plano. Aquí,
no. No.
Escolta, que això és de Rio, no?
És Rio,
Són les faveles de Rio.
Pensa que
amb molt de color, per això, no?
Sí.
Però...
La Laia i jo vam dinar i sopar com 30 dies seguits, junts.
Molt més bonic que la girafa de
Salmoni. Jo bastant millor, això de l'Àrtic.
Jo menys perquè vaig estar condemnat a Curitiba amb la selecció espanyola durant més de mig mundial.
Amb Campos. També molt content de Curitiba, Campos.
Encara no ho he digerit. En fi, Laia, gràcies.
Adéu-siau.
Sabia que venia el Manel Elias i he pensat, la transició d'Araujo a Elias no m'encaixa, en canvi, si poso per mig un petit comentari artístic, això és
ara
molt
sí.
Més,
sí.
Entra molt millor.
I tant que sí.
A les 10, al Catalunya, nit amb el Manel Elias al capdavant i amb quins continguts?
Doncs avui centrarem bona part de l'inici del Catalunya nit amb la compareixença de Carlos Mazón, el president de la Generalitat Valenciana, davant les Corts, on el més destacat és que no dimitirà, això sí, s'ha compromès a no presentar-se a la reelecció si no van bé les tasques a partir d'ara de reconstrucció de tota la zona de la catàstrofe parladana de fa 15 dies. Uns arguments que no han satisfet a l'oposició, que li demanen la dimissió. El Partit Socialista del País Valencià fins i tot ofereix els seus vots al Partit Popular per escollir un altre candidat, és a dir, si el Partit Popular troba una altra persona per convertir-se en president de la Generalitat Valenciana, el Partit Socialista donaria els vots, però diuen que ha de caure Mazón, cosa que no passarà. Mazón, de fet, en les seves explicacions ha descarregat bona part de la culpa en el govern espanyol a l'hora de deixar clares les alertes. Diuen que no van arribar de la manera que haurien hagut d'arribar. També passarem per Saragossa.
Avui... Potser no he explicat on era mentre no el trobaven, eh?
No, una de les coses que ha dit és que perquè hi va haver aquell famós dinar on en teoria estaria oferint el càrrec de la televisió pública valenciana a punt a una altra persona.
Dinar com a eufemisme.
Exacte, però ell el que ha dit avui és que si va arribar tard és perquè hi havia un caos circulatori monumental, és a dir, que no va poder arribar abans perquè va quedar encallat a la carretera. Com deia, passarem també per Vilafranca de Ebro, molt a prop de Saragossa, on hi ha hagut aquest incendi que ha acabat amb amb la vida avui de 10 persones i n'hi ha dues de ferides molt greus en una residència per a persones grans i persones amb malalties mentals. Tot sembla ser que s'ha originat amb algú que fumava dintre de l'habitació. Parlarem també d'una cosa que avançarem al Catalunya Nit, que és que Canva, que és una eina de disseny molt utilitzada per crear continguts a les xarxes, començarà a subtitular aviat en català. És a dir, que els vídeos que es pugen a les xarxes es podran subtitular automàticament en català, i això és una cosa molt, molt esperada d'una eina que té molts usuaris a internet. També parlarem de Trump pel seu polèmic nomenament, o aquesta és la seva intenció, de Robert Kennedy com a secretari de Salut. És el nebot de John Fitzgerald Kennedy. Ell, però, és republicà i és un, entre moltes altres coses polèmiques, per exemple, negacionista de les vacunes contra la Covid.
Està com un llum.
Sí, hi ha gent de dintre del Partit Republicà, fins i tot, que posa en qüestió aquest nomenament. Tots aquests nomenaments han de passar pel Senat, els republicans tenen majoria, però sí que els del teu propi partit te'l podrien tombar. Avui, dia important al Catalunya Nit, entrevistem a Eduard Fernández, que fa una interpretació magistral a Marco. No sé si heu vist la pel·lícula, si l'arribeu a veure, veureu que la seva interpretació és realment bona. I també passaran pel Catalunya Nit un grup madrileny que li agrada molt a Rosalía, que són el Cala Norte, els de La Vida Cañón, que tenen una cançó potent, d'un estil molt peculiar. Toquen dimecres a Resmatàs i els presentarem també aquí.
Molt bé, ja us ho deia jo, que Catalunya Nit sempre hi ha un racó cultural. A les 10, amb el Manel Elias al capdavant. Gràcies, Manel.
Fins ara, merci.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Oleart. Hola de nou, Sònia.
Hola, què tal?
Està emocionant avui la tutoria, eh? Has despistat amb la primera.
Veurem què és. Heu anat massa ràpid tots a pensar.
Sí, probablement sí. Bé, no, hi ha hagut
està
algun...
Bé, està bé,
a disparar
està
només l'Oriol. No,
també ha disparat Correas.
No,
a la primera
no.
Més tard, però... Sí, més tard. Va, d'aquesta primera del Tot Costa, més enllà del concurs de la tutoria que resoldrem d'aquí a uns minuts, què podem destacar, Sònia?
Doncs mira, hem començat parlant d'aquest partit de demà que farem a Catalunya Ràdio la TDG a partir de 7:45 del vespre, el partit entre el Madrid i el Barça al Di Stéfano. Hem parlat amb la Natàlia Arroyo, que ens ha fet una anàlisi del partit, i després hem marxat cap a Copenhagen, on hi tenim allà el Ramon Salmurri, i vaja, ens ha explicat que Cubarsí finalment no ha anat a la... és a dir, no ha viatjat, però avui no jugarà. I ens ha explicat que fa fred, ens ha explicat tots els seus problemes, li ha fotut una miqueta de canya. I apa, després entra la Laia Tudel, que l'heu tractat bastant millor, he de dir, que Ramon Salmurri.
Generalment, cadascú té el que es mereix. Generalment. Hi pot haver excepcions. I un altre dia...
Jo no jutjo, no, només exposo.
Hi ha dies que la Laia s'enfada perquè dic que és la portadora de causes feixugues. Això és indiscriminat, va a discreció.
Jo només exposo, no jutjo. La Laia ens ha explicat que Araujo estarà a punt en principi pel desembre, ja veurem quan tornarà a jugar. I això és el que hem fet aquesta primera hora, a banda de la magnífica tutoria, que com sempre és un gran al·licient pels divendres.
I ara de seguida arrenquem la segona.
És el al·licient. Lo demás es...
Gràcies.
Farciment.
És així. Podríem dedicar tot el Tot Costa el divendres a la tutoria i la resta no.
Bé,
no,
si fa no fa.
No ho trobaríeu a
una pregunta falta. Darrere d'una altra.
Mentre arrenquem la segona hora del Tot Costa, l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio, a l'app i al web, arrenca l'Eurolliga, el Tot Gira del Barça a París, que arrenca 8:45. Macià, bona tarda.
Hola, Jordi, com estem?
Pressa i ambient al Palau, com és habitual. Com es prepara amb el Barça líder o co-líder juntament amb el Fenerbahçe aquest Barça-París, un nou vingut a l'Eurolliga?
A Exactament, és el primer cop que Barça i París s'enfronten a l'Eurolliga aquí al Palau. És la revelació d'aquesta Eurolliga al París i és una plaça que a l'Eurolliga li va molt bé. És una ciutat, una àrea metropolitana i un país marcat i, per tant, doncs, estan contentíssims de que avui París sigui un equip realment dels durs que visiten el Palau, cosa que, si ens ho diuen a principi de temporada, no ens ho creiem. De novetats no n'hi ha, estan tots disponibles. Ha sonat aquestes últimes hores que el Barça, i és veritat, està buscant al mercat un possible reforç pel joc exterior. Ha sonat el nom i efectivament s'ha contactat amb un base brasiler, Raulzinho Neto, però de moment el tema està paralitzat perquè no hi ha massa marge econòmic i en tot cas el Barça vol, el Barça vull dir, les altes estructures del club volen esperar una miqueta, perquè a nivell de bàsquet els navarros i companyia tenien clar que podia ser una bona alternativa, però de moment doncs la cosa està paralitzada.
Per cert, el Fenerbahçe està guanyant de moment clarament el descans a la pista dels Alguiris, 29-43, per tant, tot indica que el Barça haurà de guanyar el París per mantenir aquest frec a frec al capdavant de la classificació. El que està molt allunyat és el Real Madrid, que ahir va tornar a perdre i ara mateix es que l'haig de buscar molt avall a la classificació, 11è amb 4 victòries i 6 derrotes. Em sembla que avui he llegit que l'any passat en tota l'Eurolliga va perdre 6 partits, que són els que ha perdut ara tot just a arrencar, per tant és evident que l'equip de Chus Mateo no acaba de trobar el punt de cocció.
Ahir em vaig assabentar que l'entrenador del Perill és el Thiago Splitter.
Sí, senyor. Mira, ho comentava aquesta tarda amb el... Sí, del Baskonia i dels Spurs molts anys, sí, també. Sí. Un dels millors pivots no americans per, o no nord-americans per...
Li agrada fer bàsquet molt... Contratar, córrer...
Bé, doncs avui veurem què ens ensenya el seu París.
Crec que es prepari Pablo Lasso, si no remunta.
Sí, a Vitoria, si no t'espaviles, et mou a la cadira ràpid. Mira, d'això en sap bastant Joan Penyarroia. Macià, bona transmit.
I mira, acabo de veure una cosa. El Carles Marcos seu a la banqueta al costat també de Thiago Splitter, i perquè està a París, amb el París, com a assistent, diguem-ne, i acaba de saludar el seu pare, l'actor Lluís Marco, que acaba d'entrar a la llotja. S'han saludat en la distància. Acaba de passar en directe al Tot Costa.
Carles Marco, que l'any passat era membre de l'estaf del Barça, de l'equip de Roger Grimau, però aquest estiu va fer les maletes i ara ho és al París. Ernest, bona transmi.
Que vagi bé.
La tutoria, pista número 4.
És català i l'ha entrenat, entre altres, Pep Guardiola. Qui és?
Jo encara no sé qui és.
Sí, sí, tant.
En català i ha estat entrenat per Pep Guardiola, ha jugat a segona però també a Champions, ha jugat a Espanya, Anglaterra, Bèlgica i Alemanya i va debutar primera amb el Villarreal. Quan ho digueu em serà molt evident, però...
Ell ja lo té. La cara de Ferran és la de...
I tu, Gemma, ho saps?
Tinc ni idea, però ja, jo ja m'espero a la quinta per si de cas.
Doncs d'aquí a no res, la resolució d'aquesta tutoria, ara passem per Madrid.
Madrid, Madrid, Madrid...
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ara ens expliques quina és l'última hora en el mercat blanc. Ja sabeu que amb les lesions fa dies que donem voltes, fitxaran, no fitxaran, ara hi anem, però abans sempre guardem una estona de les nostres vides per recrear-nos en la vida i miracles de Vinícius, que aquesta matinada falla... Vaja, ahir nit, perquè van jugar molt d'hora. Va fallar un penal amb la seva selecció i després va muntar un sidralet, en aquest cas amb un punt de raó, perquè els veneçolans van intentar fer joc soterrani i van...
Això passa sempre, ja.
Home, no. A veure, corre.
Les eliminatòries sud-americanes
no, passa sempre. No passa sempre que s'estigui acabant el partit. Estiguis amb un menys i dius, doncs vinga, els esparsors a córrer...
Jo crec que han passat coses molt pitjors que aquestes.
Segur, sí, segur. Però bé, en aquest cas puc comprendre l'emprenyada de Vinícius, però la qüestió és que al final va acabar Vinícius sol, barallant-se amb tota la banqueta de Venezuela i va anar a rescatar-lo Rafinha, que per cert abans havia fet un gran gol de falta. A la borsa de Vinícius al Madrid com la tenim ara mateix? Perquè l'últim partit va fer un hat-trick.
Bé, el Madrid està esperant que se n'oblidi de la pilota d'or i que es centri en jugar a futbol com va fer la temporada passada. Cada vegada que Vinícius la munta un camp de futbol sempre surt el Real Madrid per defensar en privat i en públic el seu jugador, de moment franquícia de l'equip. El Madrid ja està fart i el Madrid, home, el defensarà sempre perquè és un jugador molt important de l'entitat, però quan preguntes ja et diuen, oye, és un tema de selecció, és un tema internacional, és un tema de Tite i companyia, que se comporte quan juega con el Real Madrid i que es centri només amb la Lliga i amb la Lliga de Campions. És a dir, és una defensa amb la boca petita que no té res a veure amb aquella defensa ferrissada de fa una o dues temporades on el Madrid sempre tirava de comunicat per tal de defensar el seu jugador.
Bé, doncs a Vinícius el deixem amb la seva selecció. Pel que fa a la possibilitat de reforçar la plantilla, sobretot a tomb de l'última lesió greu, la de Militao, però també amb diverses altres lesions de
Carvajal. Carvajal i Lucas,
sí. El que
lesionats
passa,
al lateral dret.
Jo vaig cremant com capítol. S'ha lesionat Carvajal, fitxaran o no? No, tiraran amb Lucas. Ara el següent, Militao.
Ja, però com que Lucas també s'ha lesionat, i arriba un moment que han de començar a pensar.
És
sí,
mes,
és per un mes.
Però
sí.
David, com ho tenim, això?
Fa una setmana semblava segur que sí, ara sembla que no, sembla que s'ha refredat el tema. És veritat que el Madrid està estudiant el mercat i no troba res interessant per ser membre de la plantilla del Real Madrid. El que troba no convenç amb el tema esportiu i molt menys amb el tema salarial. De totes les opcions que han sortit, t'agrada molt la d'Arnold, però el tenen pràcticament lligat per l'estiu i ni el Madrid està disposat a pagar una gran quantitat de diners, ni el Liverpool està per la feina, per la tasca de deixar de donar facilitats per la seva arribada a Madrid a aquest mercat d'hivern. I amb el tema d'Emerick Laporte, que seria el jugador que més bé encaixaria a la disciplina del Real Madrid, hi ha un problema d'un salari descomunal que té Laporte a Aràbia Saudí i d'un traspàs que demanaria el conjunt propietari dels drets del jugador Emerick Laporte, que estaria boig per jugar al Real Madrid, però no és un tema, és un tema fàcil. En principi, avui, tot i que el Madrid continua rastrejant el mercat de fitxatges, el Madrid avui crec que no fitxaran i que, per tant, Ancelotti tindrà que tirar fins a final de temporada amb el que té. S'espera que recuperi David Alaba, hi ha la incògnita i el dubte de com tornarà David Alaba, però en principi avui sembla més que no, que sí. Per cert, avui també s'ha parlat, han sortit informacions de que Alfonso Davies ja està tancat a falta de signatura. El proper 2 de gener signaria el seu contracte amb el Real Madrid. Preguntes al Madrid i et confirmen que hi havia interès segur del Manchester United i del Futbol Club Barcelona.
El firmarien el 2 de gener per l'estiu que ve, pel que estàs explicant?
Sí, sí. I Arnold arribaria a l'hivern si el Liverpool donés facilitats, però per les converses informals entre el Madrid i el Liverpool no sembla que el conjunt anglès doni gaire facilitats.
Mai, menys aquest any que el Liverpool...
Reforçar un enemic...
Clar, el Liverpool, tal com ha començat la temporada, ara mateix és un dels candidats a guanyar la Champions. És un gomet...
I la Lliga.
També. És un gomet verd aquest que li haig de posar al Ricard Torquemada cada vegada que em parlo i penso que va dir a l'inici de temporada la Champions la guanyarà el Liverpool. Vaig pensar, vols dir? I, home, no sé si la guanyarà, però la veritat és que ara mateix té tantes opcions com el que més. Amb això de fitxar o no fitxar del Madrid, hi ha un... A mi el sentit comú em diu que així no pots tirar, però com que ja m'ha passat altres vegades que va marxar Benzema i vaig pensar, on van sense nou? I ho van guanyar tot, i l'any passat se'ls va lesionar Courtois i Militao, també.
Sí.
I ho van guanyar tot, i la veritat és
però
que...
Però amb Courtois sí que van fitxar, que van fitxar Kepa, tot i que va acabar jugant l'únic.
Sí. És que jo crec que jo, l'única vegada que fitxé...
No tenen a Carvajal, no tenen a Nacho. A mi em sembla que tirar amb el que tenen, en Lucas Vázquez, només de lateral. O sea, a mi em sembla que van molt curts, molt curts. I que estem a novembre, o sea, que queda un món encara per davant. Però, oye, ja s'ho faran.
Defensivament estan molt tocats, perquè ara, quan tornin de seleccions, no hi ha Carvajal, Lucas Vázquez tampoc, perquè es va lesionar per un mes, Alaba encara no, si no hi és, Militao tampoc, Vallejo és com si no hi fos, perquè no compta per res.
Tchouaméni tampoc.
Que passa que si ets Florentino, suposo que veient l'exemple del Barça, deus dir, doncs mira cap al planter, que alguna cosa devem tenir allà.
Passa que allà no miren mai.
Sí, sí.
Bé, l'altre dia va posar Asensio i bé, home, jo no m'enfilaria per un partit, però...
Suposo que quan Tchouaméni estigui bé, jugarà de central.
Clar, aquí el tema...
Hi ha algun partit ja al millor canvi, jugar amb 3 al darrere, o Valverde també pot posar de carriler per la dreta com l'altre dia.
Sí, l'altre dia el va acabar posant de lateral, sí, sí.
Amb ell normalment no acostuma a fitxar gaire els mercats
d'hivern. No. És que fitxar el mercat d'hivern és que ja vas de cul.
Sí, que, quan... És que jo crec que el Madrid va una mica de cul.
Jo també ho penso, però...
O sea, crec que s'estan quedant i no són lesions de curt termini, és tota la temporada Carvajal i tota la temporada Militao, és a dir...
Perquè David Ramos és descartadíssim, no?
Va, és més fàcil que Oriol Domènech formi parella de centrals amb Rüdiger que no pot...
T'imagines, Uri? Vols?
Haig de confessar que... imaginar-me Yucatán tornant a...
Et feia il·lusió.
A mi és de les coses que més em motivava aquesta temporada. Com es diu a l'Hipòdrom de Madrid, la Zarzuela?
Sí.
Buscant ja plaça per Yucatán allà a la Zarzuela una altra vegada. Jo veig poques coses més interessants aquesta temporada, però em sembla
que... Jo ho he de pensar, perquè jo de Alcorcón la Zarzuela em quedava una mica lluny.
Però en condicions normals... L'aturada de Ramos no tindria cap sentit, però tal com està el Madrid, des de fora, des de la distància, em semblaria una cosa de la més normal del
sobretot
món.
Sobretot perquè estàs buscant un central que no tingui equip, que...
Si sí, que se va jugar a Sevilla a primer nivell.
Sí, sí.
Jo, a mi em sembla que Ramos ja no. Ja.
Però ja no en condicions normals. Mira, però en aquest nivell de dramatisme que esteu pintant del Madrid...
A mi em recorda una mica, i jo crec que estaria per damunt, a quan el Barça va portar Alves, que dius, quina pallassada és aquesta, però encara va jugar...
I va donar molt bon rendiment.
Sí.
Diguem també que Ramos i Florentino no van acabar molt bé.
No, clar, o sigui, és que és inviable des d'aquest punt.
I Florentino en aquest sentit és molt rencorós.
És que si eliminessis...
Del que va passar... És més, que Ramos estigui molest amb el Madrid, perquè al final no el van renovar, que no el Madrid amb Ramos. No?
Bueno, Florentino en aquestes coses no perdona, eh?
Sí, sí, jo crec que...
No el va perdonar des del moment que li va dir ja te'n pots anar.
El que passa és que...
I ara lo deia una vez que s'ha anat, és lo de adéu.
El mercat d'hivern està descartat Laport. Laport va boig.
Depèn del que et demanin els àrabs.
Ell va boig per marxar
d'allà. Molt complicat per un tema... Per un tema de salari, per un tema de traspàs,
fiscal, també,
per un
no?
tema d'edat d'Aymeric Laporte, perquè Florentino té aquesta norma no escrita de que no ofereix mai més d'un any de contracte a jugadors que superen els 30 anys. És molt complicada l'operació de Laporte.
Ja en té
30? Més de 30, sí.
Pensava...
30-31.
Ah, val, pensava era més jove. En fi, bé, ja sabrà el que fa Florentino, però fa la sensació que si li fas, li pagues, tot i que... La vara és variable perquè tots pensàvem que Mbappé li havia fet i l'any ja l'havia perdonat i mira on jugarà.
Nacho també ha donat alguna entrevista aquesta setmana, curiosament, no?
Sí, però...
Crec que ho ha descartat.
Jo el vaig sentir ahir abans d'ahir a la Cope i va dir que ell estava encantat de la vida allà. Sí, tu creus que no?
Home, que s'ha encantat de la vida amb el que cobra, segur. No. Però que descartéssim que si Madrid el truqués...
Però...
Jo ho deia a Laporte perquè Laporte sí que va a poig.
Però Nacho va decidir ell que marxava del Madrid 3 mesos després anar corrent és una mica estrany.
Sobretot perquè cobra bastant més allà.
No, però és que Laporte...
I ha anat clarament bé, com a projecte familiar, però...
Hi ha molta gent que se'n va a Aràbia sense dubte pels diners que t'ofereixen i al cap de 3 mesos ja van bojos per tornar.
Sí, el cas de Laporte.
Aquest és el cas de Laporte, efectivament, però clar, ara li has de pagar el club de Laporte i no sé si amb una rebaixa, però Laporte està, crec que en 10 nets, que és una pasta rufa. Ens sentirem a parlar i si no fitxen, jo crec que ara mateix hem de dir que millor pel Barça, si no ja ens ho desmentirem.
Ara mateix busquen central i lateral i si Juni Calafat no arriba amb una proposta interessant, ja li han comunicat a Ancelotti que tiri amb Asensio, el central de la cantera, que esperi a recuperar David Alaba i quan Tchouaméni estigui recuperat, doncs farà les tasques de central amb Rüdiger, que és el que hi ha i que a l'estiu segurament li podran fitxar Arnold i Alfonso Davis. El dubte és si Ancelotti serà l'entrenador que els entreni la propera temporada, que crec que no.
A conèixer. Això de Tchouaméni, és una... ells no ho saben, però és una bona notícia, perquè és impossible que de central jugui pitjor que de mig centre. David, abraçada, gràcies.
Adéu.
El Porta Històries.
Quin canvi de la intensitat del mercat blanc a la història del Barça. Ja sabeu que estem fent una sèrie a tomb del 125è aniversari del Barça, que ja el tenim al damunt, i que amb el Frederic Porta hem anat repassant com era el Barça a cada quart de segle, el 25è, el 50è aniversari, i avui, Frederic Porta, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Arribem al 75è aniversari.
Sí.
Que, home...
potser així... el més reeixit de tots. Mira, ah, sí? Que fins ara parlàvem...
bé, musicalment,
de...
segur.
25 i 50, que van ser platòrics, doncs aquest va ser una cosa fantàstica en tots els sentits. Per què? Perquè un any abans de la mort del dictador, en ple tardor franquisme encara, la directiva de Montal va ser terriblement valenta i catalanista, reivindicant una sèrie de coses que ara parlarem. Per què ha quedat el 50è aniversari? Fàcil.
75.
Ai, 75 aniversari del 74. Fàcil. El cant del Barça.
Ara. És imbatible.
És que és imbatible, és modern, és encara fresc, 50 anys després, és icònic, és distintiu, cada frase té un sentit, i en el seu context històric, per exemple, diu que tant se val d'on venim, era un puntàs a favor de la immigració que rebia Catalunya, que mai ningú ens podrà torcer, s'ha demostrat que és així, etc etc. Música de Manel Valls, tiet del polític francès, per si algú no ho sap, i lletres
no, no ho sabíem i crec que preferíem no saber.
Val, ben, mira, m'ho hagués pogut estalviar, no? Val, i lletra de Jaume Piques i Josep Maria Espinàs, una lletra, com deia, absolutament rodona en tots els sentits. També, saltant de tema, cartell commemoratiu històric formidable de Joan Miró, també rebatut en el seu moment perquè massa agosarat, massa modern, etc. I això, sobretot una celebració viscuda en clau democràtica, per el que dèiem, un any abans de la mort del dictador. Penseu que, per exemple, en la directiva havia gent com Granados, Carabén, Montal, Vilaseca, el pare de Sandro Rossell, Jaume Rossell, que van formar part de la naixent Convergència. I la primera reunió fundacional de Convergència es fa d'amagatotis, perquè estava prohibida, òbviament, aprofitant una trobada de penyes que plega 6.000 penyistes a Montserrat, i ells aprofiten, amb Jordi Pujol al capdavant, òbviament, per, en una sala del monestir, fundar Convergència Democràtica de Catalunya. O sigui que tenim de tot. Cal reivindicar també la figura de Montal, que en el seu moment va ser molt contestada, en el sentit de que se'l trobava tou, una mica tal. Una figura que cal reivindicar, eh?
Montal és l'anterior a Núñez?
Sí, just... Bueno, hi ha un interregne que és el de... d'una gestora, diguéssim, però sí, és l'anterior a Núñez, però són anys marcadament catalanistes. El club en aquell moment, novembre del 74, està vivint, ara ho veiem en pantalla, l'eufòria encara per al 0-5, per la primera lliga de Cruyff, clar, i tot plegat.
Clar.
I, a més, tothom anava orientat cap a guanyar, per fi, la Copa d'Europa. Un altre disgust molt bèstia. No és ni Berna el 61, ni Sevilla el 86, però aquella semifinal perduda contra el Leeds va sentar fatal, perquè era com el primer indici de que ja no era aquell equip. S'havia trencat la química. Amb l'arribada de Johan Neeskens, en lloc de Xolo Sotil, que esperaven la nacionalització i tot plegat, i no va arribar, la gent s'esperava que aquest equip fos reforçat, perquè, a més, tenia jugadors boníssims, nous. Migueli, que tornava del servei militar i es va fer titular en 4 dies. El Balabejo, lateral esquerre. Tenia Mario Mariño, que la gent s'ha oblidat d'ell, un oriund que era internacional per Brasil i va jugar al Mundial de Brasil. Tenia el Milonguita Heredia. Tenia un plantillot per guanyar la Copa d'Europa i, en canvi, no ho va poder fer.
Heredia salta perquè arribi Neeskens.
No, és el Xolo Sotil...
Ah, perdó, Sotil, sí, ara em
Heredia és víctima d'aquell famós cas del Oriundos que l'envien a Porto, després a Elx, i finalment, quan ja...
És a dir, Sotil juga l'any de la Lliga,
sí,
i l'any següent ja no
juga. Ja entra Johan Neeskens, Johan segon, en el seu lloc, i l'entrada de Neeskens va ser molt ben rebuda, per allò que hem parlat alguna vegada, de la seu ímpetu, el seu look, les seves turmalleres blanques i tot plegat, però la realitat és que va trencar la química de l'equip. Absolutament.
El 3-0 del Feyenoord és aquella temporada, no?
La?
El 3-0 al Feyenoord...
Sí, és a vuitens de final, són els tres gols de Charlie Reixac, i allò encara engresca més la parròquia pensant aquest any sí. Però, al contrari del que era esperat, comença una decadència d'aquell equip de Cruyff, que comença a notar, primera, la violència fora de casa. No havien tantes televisions ni retransmissions en directe, i allò que Cruyff s'arronsava. Pateix la primera...
Cruyff i tots, això ho explica el Charlie, que fora de casa ens fotien unes hòsties que...
Pateix la primera expulsió, que és aquella de Orrantia a Màlaga, que l'ha de treure la Policia Nacional, i Cruyff no vol sortir, i és una de les fotos icòniques de la història del Barça. Els grisos dient-li a Cruyff que marxi, però ell no marxa.
Aquesta és la del Manolo Marcaya?
No, és una altra, és completament diferent. Aquell
és Melero Guaza.
Aquell és Melero... El Ferran té memòria. És Melero Guaza. També Cruyff, un any abans de la mort del dictador, ja comença a portar una mena de braçalet com a capità que s'assembla a la senyera sense ser-ho. O sigui, tot són gestos, tot són... picades d'ullet cap a la democràcia que està per arribar, no?
Clar, és realment, com a any, està bé, perquè l'any del 0-5, el camp del Barça que quedaria per sempre, el cartell commemoratiu de Miró, però, com diu el Frederic, que després vindrien 11 anys sense rascar-ne ni una.
Exacte, exacte. I és un any també emblemàtic perquè el Barça recupera el seu nom, passa de ser Club de Futbol Barcelona, en castellà, a Futbol Club Barcelona, el nom de tota la vida, també obra de muntar el Galobar.
Jo crec que li podem posar bona nota, el 75.
No, va ser fantàstic.
El que va venir després no hi ha per on agafar-ho.
Aviam,
però...
portem una molt bona ratxa. Els 25, la consagració de l'equip a les Corts, l'edat d'or i tot plegat. Els 50, la primera escletxa, diguéssim, d'una mica de llum enmig del franquisme, en el pare Montal i Galobar. Els 75, aquesta anhel de democràcia, i aquest cant del Barça, i aquestes coses que hem comentat, i després ve el 100, que també té algunes coses realment fantàstiques, però el 100, i ho comentarem la setmana vinent, que albira un canvi d'època, que és el final del nunyisme.
Sí, sí, coincideixen en el temps. Mm-hmm. Doncs mira, quedem per dijous, i dijous
perfecte.
L'últim informe de quart de segle de l'aniversari, de centenari, en aquest cas del Barça, previ al 125è aniversari del 29 de novembre. Gràcies, Frederic.
A vosaltres, un plaer.
I tornem al present per passar ràpidament per Girona. Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Abans parlàvem per damunt que l'havia liat Vinícius, que algú l'has de Rafinha, però el Venezuela-Brasil ha tingut una víctima que ens toca de prop, que és Ángel Herrera.
Sí, i només de començar, cap al minut 15, sí, Ángel Herrera es va seure a terra. Hi va haver gent que em va avisar per WhatsApp que s'havia lesionat Ángel Herrera, i jo no estava pendent d'això.
Hi ha gent que aquella hora estava mirant el Polònia, que és, sens dubte, una gran elecció, i gent que estava mirant el Venezuela-Brasil, que potser no és tan bona elecció, però mira, què hem de fer?
Sí, però no Polònia de Lewandowski, sinó que estava mirant...
El tio em diu, estic mirant Polònia, i dic, no, què fa mirant Polònia?
Si no juga.
El Polònia. Ets un personatge.
En qualsevol cas, per cert, ja tinc mig punt, perquè li he dit a la Sònia Olear qui era el personatge ocult i l'he endevinat. No sé si això...
L'has encertat,
Sí, no sé si això que l'endevini jo...
Podria ser una pista. Exacte. Podria ser la quarta pista i mitja, aquesta que acabes de fer.
Bé, en qualsevol cas, hi ha Ángel Herrera, doncs, que s'ha lesionat, pendent de proves mèdiques que s'ha de fer allà a Venezuela. Pel partit de dimecres contra Xile està descartat. Diuen a Venezuela que la lesió en principi no seria greu, i des de Girona però estan esperant que l'alliberin i que pugui venir aquí per mirar de fer la recuperació, i aviam si ho poden recuperar pel dia de l'Espanyol, cosa que a mi em semblaria molt i molt difícil.
Home, però que sí que estaria bé que el deixessin tornar, perquè sí, no té gaire sentit que estigui pelant la pava allà si no ha de poder jugar.
Amb el canvi horari pendent de les proves mèdiques, dels resultats, i que torni cap a casa.
També va jugar ahir Miopski amb Macedònia del Nord. Aquest, per sort, no es va fer mal, però el Solà li va sorprendre que no marqués, tenint en compte la ratxa golejadora que acumula el Macedoni en aquest
incident. Que només ha marcat a la Copa, pensi, eh?
Sí, sí, per això era un punt d'ironia que veig que no...
Ja, sí, ja l'he entès. I Brian Hill, que no està convocat amb Espanya, per tant, dels tres descartats avui.
Bé, doncs, una relativa tranquil·litat. Avui viureu tranquils, avui pots mirar el que et sembli de la programació de TV3.
No sé, ara m'ho rumiré. Com que tinc el cap de setmana lliure perquè no hi ha Lliga...
Home, malament.
Aviam què faig.
Molt bé, abraçada.
Adéu.
Abans que parlaves del golaç de Rafinha, i també va haver un gran gol d'un ex del Barça, Toni Sanabria.
Sí, senyor.
A l'Argentina-Paraguai, una xilena espectacular.
Sí, per cert, que també es va emprenyar com una mona Messi.
Sí, amb l'àrbitre.
Amb l'àrbitre, crec que perquè no va expulsar un jugador paraguaià que li va fer una falta, que ja tenia una groga, vaja, li va dir a l'àrbitre, eres un cagón. Allò que fa Messi quan s'enfada. I que
si no li van expulsar,
I que si no fos Messi l'haurien enviat.
No, perquè a més, vull dir, gestualment també, les queixes són...
10 minuts donant la pallissa a l'àrbitre, probablement amb raó, però com diu la Gemma, si no fos Messi no hauria tornat al terreny de joc. I és més, m'ha vingut al cap que en un partit anterior entre Argentina i Paraguai se les va tenir amb Sanabria.
Sí, veritat.
Que crec que li va dir tu qui ets o una cosa així. Però...
Van coincidir, Barça?
Sí, clar, sí. Però Messi no ho recordava o va fer veure que no...
Tu qui ets, no?
Home, clar, si ets Messi li pots dir a Sanabria tu qui ets, però vaja, tampoc cal. Ell va fer un gran gol en tot cas. Vinga, va, tanquem.
La tutoria, pista número 5.
A Girona l'estan trobant a faltar. Qui és?
Has encertat o envio? Has encertat.
Envia. Envia,
el segon repuls. Pues voi.
T'envia.
Envia, que és un punt.
Ara m'equivocava.
El personatge d'avui és...
Espera, canvia la Gemma, que és per un punt.
Ja m'avises, eh? T'ha enviat ja.
Està en ello.
El personatge d'avui és...
Recorda la cinquena pista. La cinquena pista, mentre t'arriba el nom. Quina era la cinquena pista?
Doncs mira, la cinquena pista és... A Girona se'l troba a faltar.
Ja està, ja el tens.
Yes. Va, digues.
Exacte. El personatge d'avui és Aleix García.
No, doncs no, mira, no hi havia...
Villarreal,
sí. Clarament. Per tant, això ens porta a 3 punts per Correas, 1 punt per Gemma Herrero, correcte?
I mig puntet per Eduard Solà, sí. Ah. Ja l'ha reclamat, ja el té.
Ah, tu, Oriol, has tirat amb Rodri a la primera. I...
Oh, Salma.
Salma. Sí.
Molt bé. Sí. Clar, tenia sentit amb el clàssic de demà.
De fet, la Sònia em deia...
És que no em coneixeu tant, clar, no, perquè...
Si hagués tirat per personatge femení, li haguessin enganxat de seguida. Per això, aquest cap de setmana no ho ha fet.
Molt bé, ara juga amb la trampa. Finta de Sònia Olear. I entre l'audiència, qui s'endú les dues?
Doncs les dues són per Ivan Pérez Voltas.
Doncs felicitats a l'Ivan, felicitats a Correas, Herrero, Solà. Llàstima, Oriol, hemos venido a jugar. L'actitud és el que compta. Sònia, fins ara.
Fins ara, adéu.
Oriol, Gemma, Ferran, gràcies. Una pausa i a veure on anem. Ah, sí, anem al carrer 11 amb el Garriga, que ens ha de parlar, mira, precisament ens ha de parlar de Messi. Ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
La Franz Schubert Filharmonia presenta la directora francesa Laurence Quilby el 17 de novembre al Palau de la Música Catalana per interpretar l'elegant Rèquiem de Fauré amb les meravelloses veus de Núria Rial, José Antonio López i el cor de cambra del Palau.
Entrades a la venda a franzschubertfil.com.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Mar o muntanya, seny o rauxa, a Parlem ho tenim clar. Si ens deixen triar, els catalans ho triem tot. Triem tenir cobertura al 99% del territori, navegar a velocitat 5G, el millor cinema en català en Filmin i l'atenció al client líder segons l'OCU. Parlem. Si pots triar, ho tries tot. Ara per 46,90. Truca al 1713.
abans que el teu dia soni així...
Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% a E tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Merce i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si jo pogués complir un desig ara.
Coses que necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
L'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música Catalana presenten música de westerns amb el cor jove de l'Orfeó Català, la Coral Cantiga, Toni Marsol i Luis Posada. Els set magnífics, Sol davant el perill, Silverado, El bo, el llits i el dolent, Ballant amb llops i molts més en un concert de pel·lícula que t'emocionarà. Els dies 23 i 30 de novembre al Palau de la Música Catalana i també a Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. Més informació a osvallès.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Pau Matas i Oriol Pla estrenen Gola al Teatre Nacional de Catalunya. A Gola, els creadors de l'exitós Travi reflexionen sobre una societat desigual i compulsiva i un sistema que no s'atura i ho engoleix tot. Gola, fins al 22 de desembre al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat. A Catalunya Ràdio.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
Del 2002. Ens visita Lluc Planes, veu autoritzada si parlem de rap i urban en català. Amb ell, entre altres coses, farem un repàs pels hits del 2002, l'any que va néixer.
Aquesta, si sé quina és, l'he escoltat menys que l'altra, crec.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Carrer 11.
Francesc Garriga, carrer 11 de Washington, D.C., o no?
Sí,
avui sí.
Avui sí,
per
avui sí, bona
primer
tarda.
Cop en mesos. T'enganxem a casa o al despatx o allà on...
Per fi,
on,
al despatx, sí. Vai,
Garriga, el guru de les xarxes socials, eh?
No, i Sònia Gelmà.
Jo seguint l'Estela de Garriga.
Els dos pioners de Blue Sky.
Estem allà, tu i jo. S'està bé, s'ha de dir.
Sí, de moment no he rebut cap insult encara a Blue Sky. Per tant, el donarem per bo.
Hi ha poqueta gent, però està bé, està bé.
No ho tenia previst, però si el trobes a faltar, em puc fer un compte i insultar-te.
Sí, posa't... anava a dir un d'aquells noms que ens insultaven aquella època bona. No ho diré.
T'haig de dir que entre l'època bona i la d'ara no acabo de trobar gaire diferències, eh?
Li anava a explicar...
Venen de costats diferents, potser,
sí,
no?
Això sí, això sí.
T'anava a explicar ara que has dit això una anècdota que ens va passar l'altre dia a la TDG, que el culpable era el teu concurs de Cajut a l'11, però
ja
te l'explicaré.
Ja ho vaig veure, ja ho vaig veure.
Ah, ho vas veure, eh?
Sí, ho vaig escoltar. L'Autet em va escriure.
D'acord.
Sí.
El primer era Quim Cunyet, no?
Sí, aquest, aquest mateix.
Bé, és que...
Bueno, tu hi eres el dia del concurs, Costa.
I jo sí, sí, el del teu sí, però...
El TikTok que s'ha fet viral, se't sent a tu de riure de fons.
Vaja.
No, no, sí, sí. Jo dic que conyete i se't sent a tu... I ets tu claríssim.
El nom era Keko, no?
Keko, sí.
Això
és... Keko de cognom Nyete.
Mira que tinc poca intuïció, però es veu que per això tinc un detector ràpid. Va, ara parlàvem de Messi. Sorprenent l'eliminació de l'Inter Miami, que havia estat el millor de la temporada regular a la MLS, i a la primera de canvi cap a casa. Vaja, que Messi ja està de vacances, com qui diu.
Bé, no perquè ha de jugar amb la selecció argentina,
ja,
però,
ja, no,
però del club sí. Del club sí, no té més partits aquesta temporada. I va ser un terrabastall important, qualificat de fracàs per molts, perquè Inter Miami ha estat de llarg el millor equip de la fase regular, vull dir, això no hi ha dubte, i ho han demostrat, i en canvi ha arribat l'hora dels play-offs, van guanyar el partit d'anada, van perdre, no el d'anada, era tres partits, van guanyar el primer partit, van perdre el segon, justet, el temps de descompte, però el van perdre, i el partit definitiu a casa el van perdre. És veritat, amb mala sort, el porter rival es va veure l'aparició de la Verge Maria, diguem-ne, però van quedar eliminats contra un Atlanta, que és, per cert, l'exequip del Tata Martino, que és la bèstia negra de l'equip de Miami, tres vegades els ha derrotat aquesta temporada, i Atlanta, un equip molt inferior, sense cap gran estrella, ha deixat fora Messi i companyia del títol de Lliga.
I ara que parlaves del Tata, té contracte, se'l carreguen, com funciona això?
Mira, té contracte, però s'han donat les dues parts uns dies per pensar. Diguem-ne que el terrabastall va ser gros, la decepció va ser profunda, i el club i l'entrenador, tots dos han dit, pensem-nos una mica, no sé si s'ha arribat ja a cap conclusió, com a mínim fins ahir la cosa estava en aquest stand-by. Tampoc hi ha molta pressa, perquè fins al febrer no es torna a competir, diguem-ne que hi ha encara unes setmanes per decidir quin és el futur. La poca premsa de Florida que segueix al dia a dia estan molt tocats i creuen que el Tata té molta part de responsabilitat. I em consta que el club també algunes decisions... va sortir amb 5 defenses al camp d'Atlanta quan l'Atlanta juga amb un davanter. Yeah. I és que em dius, tia, potser no feia falta.
Perquè a nivell mediàtic aquesta eliminació ha tingut, et sembla a tu, una repercussió equivalent, per exemple, si un gran favorit a l'NBA hagués quedat eliminat abans d'hora o encara no té prou volada?
Jo crec que el problema el tindran ara a l'MLS perquè veuran que aquests play-offs doncs perdran el gran atractiu. És a dir, a nivell comercial és una cagada històrica. Tens el millor jugador de la història i els partits més importants no els jugarà, perquè el seu equip no hi és, i això segurament fa molt de mal a la competició, perquè, clar, si el teu gran atractiu ja està de vacances, clar, fa la sensació que per què hem de seguir mirant això si els bons ja no hi són? Yeah. Que en queden de bons, eh? I Riqui Puig, per exemple, segurament ara és un dels grans favorits a guanyar el títol amb els Galaxy. Però vaja, que ha estat un cop important. Ha estat un cop important per la competició i per Miami.
Clar. Per cert, el més llest de la classe... Infantino i el seu Mundial de Clubs. I direu, per què? Doncs perquè Infantino es va afanyar a...
Es van convidar abans d'hora.
I l'Inter Miami al Mundial de Clubs amb el mèrit esportiu d'haver estat campions de la fase regular de...
El millor equip regular,
de l'MLS.
Sí, sí.
No podien esperar ara a la resolució.
Clar, i direu... Bé, els de la Libertadores els esperen, em sembla. O sigui que, tampoc serà tan important. El pòster de la competició que va treure la FIFA a l'octubre no hi sortia Messi. Els jugadors que sortien en més dimensió, en surten molts, eren Haaland i Vinícius, si no em falla la memòria, i ara ja hi han fotut al costat de Haaland, igual de gran i més gran que Vinícius, Leo Messi.
Home,
només us dic ara això.
És que és molt més gran.
Ràpidíssim, aquí Infantino.
Però a més, és fals als Estats Units.
I es fa aquí, i Miami serà un pol
d'atracció. Sí, sí, d'acord, però que vull dir que hi havia
Costa,
de ser.
Que ho hem de vendre, això.
Àngela Maria, ja està. Ja.
I el que em sobta és que no hagin convidat, no hagin trobat una fórmula per convidar el Barça.
Totalment d'acord, però he pensat, exacte, en aquest cartell li fots la min i l'acabes
ja
de fer la fe maco, però no. Mira, hi ha Julián Álvarez, per exemple. Qui no es conforma és perquè no vol. Abraçada, Garriga.
Adéu.
Tu Advocats, 8:45 del vespre, dels Estats Units al barri de Sant Andreu. Sergi Andreu, bona tarda.
Què tal,
perquè en les últimes hores hem sabut que la Unió Esportiva Sant Andreu canvia de propietat.
Sí, té un propietari japonès. El nou president i màxim accionista del club és nipó i es diu Taito Suzuki. És el president de la multinacional nipona Taika Corporation, que ja patrocinava el club, o ja patrocina el Sant Andreu, des de l'estiu passat, també al Mallorca. Suzuki ha explicat aquestes últimes hores, de fet, que pretén implicar-se en una inversió econòmica que permeti professionalitzar i fer créixer el club quadribarrat, fins i tot una mica amb la idea d'anar pujant de categoria. Manuel Camino, fins ara era el president del Consell d'Administració, continuarà com a segon màxim accionista del club i com a president institucional. Ahir comentava Camino que són molts anys invertint diners del seu patrimoni i que calia un canvi de rumb.
Y aquí empieza una nueva etapa para la Unión Esportiva San Andreu. Para mí llegar a ver al San Andreu sin cargas es mucho más que el domingo ganar a la Europa 0-8. Estoy seguro que dejo el club en buenas manos, que sabrá custodiar las pesadas acciones del San Andreu. Y aquí, hoy, será el comienzo de un San Andreu glorioso.
Molts aficionats els demanes, què t'estimes més, un 0-8 a l'Europa, com deia ara Camino, o eixugar els deutes del club? Potser alguns dirien el 0-8 a l'Europa, amb la rivalitat que hi ha ara entre els dos clubs.
Bé, en tot cas ho sabrem el diumenge, que diumenge hi ha una Europa Sant Andreu. Per valorar la transcendència d'aquest canvi de propietat, la Unió Esportiva Sant Andreu, ens dirigim a l'aficionat de referència que tenim al Tot Costa, que és el Pau Serrasolses, el cantant de Ginestà. Vaja, cantant, no. Un dels membres del duo Ginestà. Pau, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Crec que t'enganxem, no sé si a València ja, o camí de València, en un viatge express per fer donatiu de material als afectats de la Dana, eh?
Sí, estem a punt d'arribar, ens queda una horeta. Sí.
Molt bé. Escolta'm, no et preguntaré per el viatge, i sí que et pregunto què et diu aquest canvi de propietat, perquè entenc que un club tan arrelat al barri i a la ciutat, això de tenir un propietari japonès pot sonar una mica estrafolari, no sé com ho veus.
Sí, bueno, més que sigui japonès o d'on sigui, és veritat que fa temps que em consta que s'estava intentant que alguna empresa de per aquí invertís en el club, i crec que no ha estat possible. Per tant, qualsevol empresari que es pugui fer càrrec del club, i sobretot com eixugar el deute que tenim amb la Seguretat Social, que és històric i que és una mena de llosa que no ens deixa créixer malgrat hem crescut en massa social, crec que són bones notícies. I el que sí que sentim una mica els que som de Sant Andreu de tota la vida i venim al camp des de que som petits és que estarem pendents, no?, i que estarem alerta, perquè és una cosa nova. Ja ens va passar fa uns anys que va arribar algú que va posar molts diners i després els va deixar de posar de cop, i no volem que ens torni a passar.
Perquè, Pau, amb la quantitat de teixit social que hi ha a Sant Andreu i de segur empresaris que hi ha a la zona, no heu aconseguit que hi algú hi aposti fortament fins ara, eh?
Ja no diria que hagi de ser algú de Sant Andreu, però jo que sé, hi ha moltes empreses molt grans a Catalunya que, bueno, que jo personalment penso que podrien haver fet el pas i que seria una història molt més bonica, però si el Sant Andreu, i en aquest cas el Camino, ho ha cregut així, doncs no... Jo les reaccions que he vist han sigut de tancar files una mica, i també com expectants, no?, a veure què passa, perquè sí que tenim molt potencial per créixer, tenim la gent, tenim l'estadi, tenim com les condicions, una bona plantilla, i ara falta que fer els passos que toquin.
Pau, acabo. Diumenge vas al Nou Sardenya o tu només Narcís Sala?
No, jo vaig a casa i molts cops a fora també, sí, o sigui, el diumenge al Nou Sardenya.
Molt bé, doncs que hi hagi sort pel Sant Andreu, en aquest cas per fer feliç el Pau Serrasolses, i també per l'Europa. Pau, moltíssimes gràcies i que vagi bé aquest viatge solidari a València.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Per cert, que Camino aclaria ahir que mantindrà tota l'estructura executiva del Sant Andreu, i Suzuki es comprometia a mantenir la identitat i els valors del club.
El Sant Andreu anirà com una moto. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Quan intentes no pensar en alguna cosa, aquest pensament es converteix en una obsessió. No pensis en el nou Cupra Formentor. No pensis que pot ser teu per 31.900 euros. Nou Cupra Formentor. El que tu sents es diu obsessió. PVP recomanat a la Península i les Balears i es finança amb Volkswagen Bank. Consulta'n les condicions a cupraoficial.es.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.
Maruja Torres, David Bustamante, Eva Soriano. I celebrem 20 anys de Porca Misèria a Col·lapse. Dissabte a la nit.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Ei, David, moto nova?
I tant, vaig comprar la Honda Tauler i em van regalar una jaqueta de moto.
Comprant una moto de 500 centímetres cúbics o més, et regalem una jaqueta Adventure de Tauler Clothing valorada en més de 170 euros. I amb l'extensió de garantia Honda Plus, la matriculació és gratuïta. Consulta'n les condicions a Honda Tauler. Vàlid fins al 30 de novembre o fi d'existències.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El circuit de Catalunya a punt de posar el cartell de tot venut pel Gran Premi Solidari de Barcelona, una primera jornada en què quatre catalans han passat el primer tall. Aleix Espargaró, Maverick Viñales i els germans Márquez han acabat entre els 10 primers. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
El dia que ha començat ja la subhasta solidària online que s'allargarà fins al 6 de desembre.
Sí, hem tingut ja la primera subhasta presencial, demà la segona, i aquesta subhasta online, que ja està en marxa, que podeu anar al web de MotoGP a descarregar-vos tot el material. Penseu que hi ha aquella Moto3 campiona del món del 2013 de Maverick Viñales, que com a mínim hauràs de pagar 40.000 si la vols, una granota de Cribiller de quan va ser campió del món l'última vegada, que et costaria pel cap baix 1.500 euros, o un quadre de Marc Márquez, que serien 2.000. També hi ha samarretes solidàries que es poden adquirir amb signatura de pilots o sense, tot i que hi ha aficionats que prefereixen empaitar pilots, i els entenc perfectament, i en paral·lel, doncs, com deies, les taquilles a punt de posar el cartell de tot venut.
I a la pista, fred i alguna caiguda, com la de Bañaia, assajant una sortida.
Sí, Bañaia al final, de fet, s'ha sobreposat molt bé, perquè ha acabat el dia primer amb el seu rival directe i líder, Jorge Martín, en cinquena posició, un Martín que diu que no veu fàcil ser campió demà.
Shooter, la marca catalana.
Ara no tocaven les pales. Els shooters sempre toquen, però ara justament el Damià ens estava explicant la jornada de MotoGP.
Bé, les declaracions de Jorge Martín dient això, que no veu fàcil ser campió demà. Per ser campió, Jorge Martín, doncs hauria de guanyar, o hauria de fer segon i Bañaia quedar al darrere, o hauria de fer tercer i Bañaia acabar més enllà del cinquè. Jo crec que és difícil que es produeixi un altre resultat. De fet, podeu pujar de peus cada mà perfectament. Bañaia podria acabar al davant de Martín, encara que sí que és veritat que avui ens hem trobat amb altres pilots que normalment no hi són, com Bezzecchi o Zarco, i això afegeix una mica de pebre a la situació, a banda que les Aprilia amb Espargaró i Viñales doncs van bé al circuit de Catalunya. Segurament demà, durant la classificació, la cosa s'aclarirà encara més, i certament la baixa temperatura de l'asfalt està sent un fre per al risc dels pilots. Com deies, quatre catalans que van directament a la Q2, l'Aleix, el Maverick i els germans Márquez. Els Márquez aquí, al circuit de Catalunya, són com la nit i el dia, perquè això ho comentava el Marc, l'Àlex va bé i el Marc malament, un Marc Márquez que estava patint clarament.
Com sempre, el circuit de Catalunya a patir des del principi. Encara que sigui el circuit de casa, se'm atragant una mica i bueno, toca treballar més per intentar donar-li la volta. Positiu, que estem a la Q2 ja, intentarem millorar-ho de cara a demà.
I l'Aleix Espargaró, que ha fet un molt bon dia, en tercera posició, i descomptant el que li queda de pilot en actiu.
Molt bé, doncs l'últim, la deuda de l'Aleix Espargaró i la resolució del Mundial. Damià, recorda'ns horaris del cap de setmana.
Mira, a veure, molt pendents demà ja pels vols de les 11. Sabeu que comença 10 minuts abans la repesca, però a les 11 i 5 aquesta classificació, molt important de cara a aquestes curses. I a partir de les 3, doncs, la cursa sprint, ja aquest dissabte en directe per l'App de Catalunya Ràdio i el 3CAT, i diumenge tindrem, doncs, també farem la cursa en directe des del circuit de Catalunya amb la Sara Sánchez, però amb l'hora estàndard dels diumenges, que és les 2 del migdia, començarem un quart d'hora abans.
Gràcies, Damià.
Adeu.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Mig minut i les 9, la Sònia rematada del Tot Costa.
Compte que el Barça està perdent el Palau 18-31 al final del primer quart Eurolliga. Ja sabeu que el teniu al digital exclusiu d'internet i empat a 0 entre Espanya i Dinamarca al partit de Nations League fins ara.
Gràcies, Sònia.
Fins dilluns.
I a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, a l'equip de realització de l'Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem dilluns a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Sergio, sembla que el Madrid no et vol, eh?
La ignorància és muy atrevida, ¿no?